Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha presentat al jutjat d'Osca un escrit d'oposició a l'execució de la sentència que porta nous informes de prestigiosos experts internacionals. Destaca l'especialista italiana Simona Sageva o l'International Center for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property, que ratifiquen la posició tècnica sobre els grans riscos i l'extrema complexitat de l'operació. El MNAC qüestiona el calendari fixat per Aragó, tant en els procediments com en els requeriments, i proposa un cronograma alternatiu i per fases. També consideren que l'empresa que actua representant el govern d'Aragó no té l'experiència i la solvència necessària per a una operació d'aquesta envergadura. I som pendents del temps. Molta precaució. Protecció Civil recomana evitar desplaçaments no imprescindibles i activitats a l'exterior per pluges intenses previstes a Tarragona i a l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu pluges intenses i acumulacions importants d'aigua les properes hores, però també el litoral i el prelitoral del Camp de Tarragona. Per això ha enviat un SMS d'alerta als mòbils de la zona demanant precaució. I reunió de seguretat de la Fira de Tàrrega, que tindrà lloc de l'11 al 14 de setembre. Ha tingut lloc aquest matí i ha comptat amb la participació de representants de forces i cossos de seguretat. Ens en parla des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
Tàrrega es prepara per una nova edició de Fira Tàrrega amb un ampli dispositiu de seguretat que implicarà més d'una desena de cossos i institucions. Segons explica l'alcaldessa, la reunió de seguretat es divideix en tres àmbits: seguretat, atenció sanitària i prevenció. Durant els dies de fira s'intensificaran les patrulles i es posarà en marxa una oficina mòbil de denúncies. També reforçarà l'atenció sanitària amb més personal i ambulàncies i es doblaran els efectius dels bombers. En matèria de prevenció es desplegaran punts violeta, plans d'autoprotecció i es repartiran 2.000 pulseres identificatives per a menors.
Avui la directora executiva ha fet públic l'estudi que Telefònica va fer l'any passat en quant a visites i a gent que ve durant la fira. I va sortir que sense tenir en compte menors d'edat ni els habitants de Tàrrega, sortien unes 82.000 visites diàries durant els 4 dies. Per tant, és absolutament evident que s'ha de dur a terme amb aquesta Junta de Seguretat.
L'alcaldessa ha subratllat la importància d'aquest dispositiu per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de la 45a edició de Fira Tàrrega.
I la línia 4 i la línia 11 del metro de Barcelona recuperen el servei normal després de les obres de l'estiu. Coincidint amb l'inici del curs escolar, els combois de la línia 4 tornen a circular entre les estacions de Maragall i Trinitat Nova i els de la 11 entre Trinitat Nova i Casa de l'Aigua. Tornem amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 8 de setembre del 2025. Els infants i els adolescents han tornat avui a l'escola i nosaltres no tornem a l'escola, però comencem una nova temporada d'Arran de Mar. Ho tenim tot preparat, com cada dia, per parlar de temes marítims, mariners, mediambientals, de tot allò que envolta el nostre mar Mediterrani, les nostres costes i els nostres territoris. Estarem amb vosaltres de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us acompanyarem cada dia. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de la temporada de platges d'aquest 2025, que ha sigut dura, molt dura, amb diferents ofegaments al llarg de tota la nostra costa, i també després de conèixer com ha anat aquesta temporada, que encara no ha acabat, està acabant aquests dies, passejarem pel jaciment d'Arró. Anirem fins a Mallorca per conèixer de primera mà la llampuga, com es pesca aquest peix i què se'n pot cuinar. No deixarem la pesca de costat perquè des del Delta de l'Ebre ens donaran detalls de la mort massiva del musclo. Ens aproparem a les guingues Guinguetes d'Arenys de Mar i acabarem el programa d'avui nedant en aigües obertes a la travessia de les 6 platges que es va celebrar ahir a Tarragona. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això volem presentar el nostre equip, volem presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. Tenim alguns canvis, alguns ja els veu conèixer, però hi som tots. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García, molt bona tarda.
Bona tarda a tots els que esteu aquí.
Ben tornada.
Ja, me faltava el teu, tots. Avui per començar,
Ho faig perquè, si no, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys ho enyora. I, clar, ho he de fer.
Faltaríem tots, clar, sí, sí, que sí. Faltaríem tots.
Però ja sabeu, bé, aquí, tornant de vacances. I torno amb una notícia potente.
Sí?
I és que una nedadora xilena, li diuen la sirena de hielo, es diu Bárbara Hernández, ha completat el rècord de nedar amb temperatures sota zero, sense neoprè, a mar obert, de 3,84 quilòmetres. A la pràctica, 3.084 quilòmetres.
Què dius?
Sí, sí, amb unes aigües entre 4 graus i mig i 0 graus, i a l'exterior 0 graus.
I sense neoprè, m'estàs dient,
Sí, sí. Tot això ho ha fet a Puerto Natales, que està a la Patagònia.
Sí, sí. O sigui, que anava nedant i anava separant els icebergs, anava trobant pel camí. I a les foques i tots els animalons que anava per allà.
Anava per allí deu ser de paisatge i això deu ser xulíssim. Però sí, les temperatures...
I també de por.
No, por no, home.
Alguna orca per aquella zona n'hi ha, no?
Que no et mengen, home.
Ah, no menja fins que tinguin gana, Ja t'ho dic ara.
Aneu a saludar la Cel Prieto, que aquesta temporada ja la vam començar a conèixer la temporada passada. Aquesta temporada estarà tota sencera aquí amb nosaltres, esperem. Des de RadioDelta.cat, Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, xiques, molt bona tarda a tothom. Bueno, aquí baix estem pendents de les pluges intenses que poden donar aquestes pròximes hores. Han hagut un avís d'alerta del Pla Inuncat i, bueno, estem pendents d'això.
Sí, és cert, estarem pendents també d'aquestes pluges i d'aquests avisos, perquè venen dos dies així amb bastantes pluges. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bona tarda a tots i a totes. Clar, ahir cantaven els Figaflaus allò de que no s'acabi l'estiu, però l'estiu s'ha acabat i ja estem aquí. Ja avui hem anat a veure els col·les, els nens, com la mainada començaven les classes i tot plegat, i ja va arribar la festa major i l'última sardana de festa major, i ara ja arriba l'hivern i ja estem aquí a la Randa Mar.
El que hi ha. Veus, tu anant a veient els col·les i jo mirant com nedava aquesta noia, si és que cadascú a lo seu.
Clar, veus? Aquests.
S'acaba. Tot i que a Tarragona hem de dir que fins que no arriba el 24 de setembre no s'acaba l'estiu. Hem de passar totes les festes.
Perquè teniu la festa major després, aquí és de primers de setembre, és pel dia 2 de Santa Màxima, o sigui, ja l'aneu després, però el fred arriba abans al nord que al sud, o sigui que ja està tot calculat. Sí.
Exacte, i nosaltres a més ho fem a lo grande, no fem una festeta que duri dos dies, dura enguany 12 pràcticament, 12 dies. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, estem bé aquí, ja hi tornem a ser. És veritat, Marina, és veritat. Tu has dit que després Oriol Leo m'enyora. Sí, clar, enyoro aquest tot de les notícies. També enyoro a prop de bé d'en Sergi, que també m'agrada moltíssim. Trobava a faltar la Randa Mar, la veritat és que sí.
Home, donem vidilla a les tardes, si no esteu avorrits tots vosaltres. Què faríeu sense la Randa Mar? Exactament. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'increment de l'activitat industrial amenaça la salut de la Costa Brava, Sergi.
Doncs sí, Marina. Mira, activitats com grans creuers, l'eòlica marina i els gasoductes amenacen seriosament la salut de la Costa Brava. Ho alerta un estudi publicat per la revista Scientific Reports, liderat per l'Institut de Ciències del Mar. Aviam, és una onada d'industrialització que amenaça no només la Costa Brava, sinó que en general tot el territori mediterrani. Mentre, per exemple, hi ha activitats tradicionals que desapareixen, l'activitat humana posa en risc especialment les zones protegides. Ens en parla en Boris Weisman en un abans del que serà el proper secció del nostre mar.
Mentre que la pesca està caient en picat, tan en picat que fins i tot els pescadors estan a punt de desaparèixer perquè és que s'acaba la pesca, ¿vale? Per altra banda, els creuers, que són aquests megabarcos que porten milers de persones a dintre, estan augmentant com mai. Sí? Això és un moviment de persones amunt i avall, un consum de gasoil, de contaminació, de soroll. Pensa que quan un d'aquests barcos arriba a port, pues, agafa milers de litres d'aigua dolça.
Segons aquest mateix informe, l'any 2023 el 74% dels ingressos es van produir en instal·lacions situades dins o a tocar d'àrees de gran interès per la conservació. Pels experts, aquest augment de la industrialització és totalment incompatible amb els objectius de la conservació. La clau ha de ser millorar la planificació, centrada sobretot en la conservació d'aquestes zones protegides, però també en zones de trànsit especial, per exemple, de mamífers marins, d'aus, de taurons i de taurons i rajades.
En marxa una campanya ecologista per salvar el paratge de la Farella a Llançà.
Doncs sí, entitats ecologistes com Mia Eden Salvem l'Empordà i la Federació SOS Costa Brava han posat en marxa una campanya de micromecenatge per recaptar els 21.000 euros necessaris per interposar un contenciós administratiu contra el projecte de millora urbana de la Farella, aprovat definitivament el passat mes de juliol. El termini per presentar aquest recurs acaba el 3 d'octubre i les entitats fan una crida urgent a la ciutadania per salvar aquest emblemàtic paisatge de Llançà. El projecte preveu concretament la construcció de 5 grans blocs plurifamiliars amb un total de 62 habitatges més usos hotelers a primera línia de mar i a tocar de la platja de la Farella. Això comportaria l'ocupació de més de 9.000 metres quadrats de terreny i la implantació de nova viabilitat i serveis urbanístics. Per tant, la pèrdua d'una hectàrea i mitja de pineda mediterrània, un hàbitat que és d'interès comunitari i de gran valor ambiental i paisatgístic. També es veuria afectar l'entorn de les dues edificacions en tràmit de declaració com a bé cultural d'interès local. Les entitats denuncien que en aquest pla, que s'ha aprovat sense avaluació ambiental i que vulnera les directrius del paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en consolidar un continu urbà de ciment al litoral. També alerten que l'actual planejament de Llançà, que data del 2002, és obsolet i no està adaptat al Pla Director de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí, que obligava a fer-ho fa més de 20 anys.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre, temporada de nidificació, excepte per les tortugues caret al Delta de l'Ebre. Aquest estiu s'han assolit una xifra rècord amb 6 nius que han acumulat més de 500 ous, dels quals ja han nascut més de 350 cries cel.
Sí, Marina, excel·lent temporada de nidificació de tortugues careta al Delta de l'Ebre. Aquest estiu s'ha registrat un nou rècord en 6 nius que superen el mig miler d'ous, d'on ja han eclosionat més de 350 tortugues. El Parc Natural apunta que este rèptil confia cada cop més en la costa del Delta per nidificar. Escoltem a Nati Frank, responsable de l'àrea de protecció i recerca del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Bueno, és una molt bona temporada. De fet, han hi hagut 6 nius aquí al Delta, rècord. I a més, de moment, totes les eclosions d'estos nius estan sent molt exitoses. Han passat des d'un 85% d'eclosió fins a un 97%. Vull dir que això és un èxit total de supervivència d'estos ous i d'estes tortuguetes que arriben hasta el mar. I això podria vindre molt condicionat per un augment de la temperatura del lloc d'origen d'estes tortugues, que estan buscant llocs una mica més freds per a nidificar. És un fenomen inicial, incipient, però que pareix que el Delta sigui una de les zones on se pugui consolidar aquesta nidificació de la careta. És una zona molt important d'alimentació de tortuga careta, de juvenils, però també d'adults, en un lloc molt tranquil, en una gran superfície de platges molt tranquil·les i també amb poca contaminació lumínica, i són molts de factors que condicionen o que fan que sigui un lloc propici per a que les tortugues vinguin a nidificar.
Les tortugues careta van provar sort al Delta de l'Ebre fa 20 anys i d'una forma més tímida es van deixar veure als estius. Però en els darrers 5 anys aquest fenomen no ha fet més que créixer. Arriben a principi de juny i al llarg de l'estiu deixen els seus ous. Des del parc en fan un seguiment i vigilància per garantir la seguretat dels ous.
El fet de que totes les platges del Delta siguin parc natural i hi hagi un equip de vigilància també fa que pugui fer-se un seguiment molt acurat d'este rastreig, no, dels nius i un seguiment de tota aquesta nidificació. Totes les cries que surten de l'eclosió de dins del niu, se fa una biometria, es miren el seu estat biològic, el seu comportament, i directament van alliberades totes al mar.
Quan ja estan preparades, les cries de tortugues desapareixen de la costa per iniciar una nova vida al mar. Però qui sap, d'aquí a uns anys potser tornen al seu lloc d'origen per nidificar tal i com ho van fer les seues mares.
Continuem a les costes del Delta de l'Ebre. Aquest estiu els socorristes de la Creu Roja han realitzat prop de 250 intervencions entre tasques de prevenció i rescats a la platja de Riumar a Deltebre. Les dades són semblants a les d'altres temporades, tot i que s'ha detectat un augment en els salvaments relacionats amb activitats esportives.
Doncs sí, Marina, els socorristes de Creu Roja han dut a terme unes 250 actuacions de prevenció i rescats durant aquest estiu a la platja de Riumar de Deltebre. Unes xifres similars a altres campanyes, tot i que amb un increment de salvaments en activitats esportives com el pàdel surf. Escoltem a Marcel Ferri, coordinador de socorrisme de Creu Roja a Riumar.
I després tenim modes, diguem-ho així, modes, que, com per exemple hem tingut aquest estiu aquí, que serien els pàdel surfs, on hem tingut alguns rescats en gent, entenem que són gent principiant, que es compren un paddle surf, no saben tornar, i és quan hem de fer molt rescat. La ciutadania pues, hauria de tindre en compte abans de fer un esport, ja sigui un kitesurf, però en aquest cas el paddle surf sí que aquest any ens hem trobat en aquest tema.
Un altre dels errors comuns que repeteix cada estiu és fer cas omís de la bandera que neix a la platja. Els socorristes adverteixen del risc d'això, perquè els corrents poden jugar males passades als banyistes.
Els errors més comuns és els usuaris que venen a la platja moltes vegades no fan cas de les banderes o de les indicacions que els donen els socorristes. Ja pot ser que hi hagi una bandera groga per mala mar, on el mar, diguéssim, està tenint unes corrents que van direcció dins a la mar, i això dificulta que tinguéssim que realitzar un rescat, ja que moltes vegades se'ls hi fa difícil tornar fins a la platja.
La bona notícia és que fins al moment aquest estiu no s'ha registrat cap ofegament a les platges. Ara bé, els socorristes demanen no baixar la guàrdia i fer cas de totes les seues indicacions.
Fins les costes del Maresme. El patró major de la confraria de pescadors d'Arenys, Antoni Marzó, ha denunciat les limitacions que afecten l'activitat de la flota pesquera arenyenca. El també president del MEDAC explica que les exigències comunitàries i els límits de les captures prioritzen l'impacte mediambiental per sobre de l'efecte nociu a nivell social i econòmic, Oriol.
Així és, Marina. Arenys de Mar, part de la flota pesquera d'arrossegament, està amarrada fent un nou tram de veda biològica, el segon d'aquest any 2025, que s'estendrà fins al dia 15 de setembre. Es tracta d'un obstacle recurrent i que va a més, com apunta Antoni Marzoa, que també ha explicat al programa de ràdio d'aquesta casa les mesures que s'han incorporat per poder suavitzar l'impacte de la reducció de les jornades de pesca.
Ara ens trobem en què queden una mitja. Per exemple, la confraria d'Arenys de Mar, de menys de 3.000 quilos, menys de 3 tones de gamba de quota d'aquí a final d'any. I això vol dir que amb la mitja de captures que es produeix en una llotja com la nostra, que està al voltant d'uns 200 quilos de gamba diaris, doncs tenim per un màxim de 10 a 15 dies.
Tot i això, la xifra de dies per sortir a pescar és inferior a la del 2024, que des de la confraria ja veien insuficient, un fet al qual cal sumar aquests totals admissibles de captures que escoltaven, que redueixen el nombre de quilos de gambes que poden capturar les embarcacions, un element que complica la situació a partir del dia 15 de setembre, com dèiem, un cop s'acabi la veda biològica vigent.
El problema de sempre, d'aquests darrers 5 anys, de la reducció de les jornades disponibles d'un any cap a l'altre, que es van reduint, aquella reducció inicial del 40% fins a l'1 de gener d'aquest any, i hi ha l'altra reducció que significava prop d'un 80% més de reducció amb la resta dels dies, no? I que s'ha aconseguit apaivagar una mica, doncs, amb l'aplicació de noves i més mesures, doncs com portes pelàgiques o voladores, augmentar encara més el tamany de les malles, de la llum de malles.
Amb tot, el perill amb el qual es troben moltes embarcacions és el de no poder pescar fins a l'inici del 2026. Aquesta és una situació generalitzada arreu de Catalunya i que afecta els estats sotmesos a la normativa comunitària. Per contra, això facilita que el peix procedent del Magreb i altres zones d'Europa augmenti la seva quota de mercat.
El Sirius, un vaixell que ha estat molts anys al port d'Arenys, encapçala la flota humanitària que ha sortit cap a Gaza.
Sí, el Sirius va ser adquirit i totalment reconstruït per l'empresa Varador 2000, que opera des de fa més de 40 anys a Arenys de Mar i altres ports de la costa de Barcelona, Maresme. Aquest vaixell té la base a Mataró Marina Barcelona. El vaixell va participar en una primera edició del Festival Marítim Mares Mar, una trobada de vaixells centenaris el 2018, que es va celebrar al port d'aquí d'Arenys, organitzat per l'empresa Varador 2000, i ara aquest vaixell encapçala la flotilla, que pretén ser el comboi marítim liderat per civils més gran de la història, format per desenes de vaixells de diferents mides que surten de diferents ports de la Mediterrània i convergeixen cap a Gaza. Es preveu que aquests combois sortits de Gènova i de Barcelona es trobin amb les embarcacions de Tunísia i de Sicília. La flota completa té una data d'arribada estimada a les costes de Gaza cap al 14 o 15 de setembre. Les autoritats israelianes, per això, ja han manifestat la seva oposició a l'arribada d'aquesta flotilla. Consideren que es tracta d'una provocació que viola la sobirania marítima del país i es prepara per interceptar aquests vaixells. Integrants de l'expedició han denunciat que van veure drons sobrevolant els vaixells quan estaven a l'alçada de les Illes Balears. Ha crescut des de llavors l'angoixa davant d'un possible atac israelià a les embarcacions.
L'última aturada a la Costa Daurada, expliquen, com dèiem al principi del programa, que el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència dels ciutadans del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de fortes pluges aquesta tarda i vespre que podrien acumular fins a 90 litres en una hora al prelitoral i al litoral sud de Tarragona. Illa ha explicat que està en contacte amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per fer seguiment de la situació.
Una crida a la prudència, especialment als ciutadans i ciutadanes catalans que viuen a Tarragonès i a les Terres de l'Ebre. Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià, on tenim avisos, no d'onadana, però sí de tempestes fortes de final d'estiu, i traslladar aquest missatge, aquesta petició de prudència als ciutadans d'aquests territoris especialment.
El president de la Generalitat ha reclamat als veïns i veïnes de les zones afectades pels avisos que estiguin atents a les indicacions dels serveis de prevenció de Catalunya. I la comunitat palestina Àrab Unida de Tarragona i la plataforma unitària del Camp de Tarragona Solidaritat amb Palestina es concentraran aquest dimarts davant la subdelegació del govern de Tarragona a les 10 del matí per demanar la fi del conflicte entre Israel i Palestina. Defensen que Gaza i Palestina no poden esperar i asseguren que ja no n'hi ha prou amb condemnes descafeïnades i rebuig artificial del genocidi. Exigeixen accions concretes i eficaces que ens portin al final del conflicte i permetin permetin l'obertura d'un corredor humanitari que asseguri l'arribada d'aliments i material sanitari. La comunitat lliurarà i registrarà un document en el qual demanen al govern que, per decret llei, apliqui el trencament de tot tipus de relacions amb Israel. També demanen que, de manera immediata, els ports i aeroports de l'estat espanyol es tanquin a qualsevol mitjà de transport i qualsevol mercaderia en destinació a Israel. La darrera acció de la comunitat i la plataforma va ser una cassolada al balcó del Mediterrani el passat 4 de setembre. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Tràngol marítim a gran part del litoral durant les properes hores i és que el vent de llevant a gra galat serà evident a tot el litoral i amb la presència de tempestes, sobretot a la costa central-sud, a la costa de Ponent, bàsicament, i també a la costa Daurada. Hi haurà, molt possiblement, algunes pedregades i també alguns fiplons. Molta atenció cap a la costa del Delta de l'Ebre perquè hi haurà pluges torrencials al llarg d'aquesta propera vesprada i nit. També aquesta propera nit el vent començarà a girar cap a tramuntana, a la costa Brava Nord. També el vent de dalt entrarà a últimes hores d'aquesta nit i sobretot demà matí a les costes del sud de Tarragona, i això farà que entri el refrontall, vent de xaloc, a la costa barcelonina. Tot plegat, les immediates 24-36 hores amb estat de la mar de maror a forta maror. Sobretot serà ja mar en fora on la mar estigui força alterada. Molta precaució també amb aquestes tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per aquest motiu anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companys. Doncs la situació viària de moment a Tarragona i a banda dels fons on s'estiguin realitzant obres és tranquil·la, però com ja ha comentat el company del tren, s'espera pluges importants i sobretot amb aquesta situació és molt important mantenir les distàncies de seguretat i conduir amb molta suavitat. Una vegada més, emplaçar-vos a que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. les profunditats de l'actualitat.
Recte final, per dir-ho d'alguna manera, de la temporada de platges als diferents indrets de tota la nostra costa catalana. Una temporada que podem afirmar que no ha sigut gaire fàcil. De fet, l'inici d'any de platges ja havia sigut el més tràgic en uns 10 anys i a 30 de juliol a tot Catalunya havien mort 25 persones ofegades. De tot plegat, en volem parlar amb Aleix Font, coordinador del Servei de Platges de la Creu Roja de Tarragona. Molt bona tarda, Aleix.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
Ara ho parlàvem tu i jo al principi, la temporada de platges ha sigut complicada, però aquí a Tarragona ha sigut tranquil·la.
Sí, aquí hem tingut sort, que pel que sigui, perquè la gent, doncs, mira, aquest any ha estat més tranquil·la, ha fet més cas a les indicacions, no hem tingut tanta gent, potser. Són factors que no podem controlar, al final. I sí que és veritat que la Costa Daurada, sobretot, ha sigut un any bastant complicat aquí als nostres veïns. Però aquí a Tarragona, doncs mira, he tingut sort.
Com podem explicar que hagi sigut un any bastant complicat a la Costa Daurada? La gent no fa cas, hi ha més corrents, molt de desconeixement...
Jo crec que és un mix de tot, no? Hi ha molta més gent a les platges últimament, més aquest any ha fet molta calor, llavors la gent s'abocava molt a anar a la platja... les corrents, hi ha dies que es posen molt complicades, aquest any hem tingut un estiu que hem tingut mala mar... molts dies de mala mar, molts dies de mar plana, però al final amb la mar plana també hi ha corrents, també hi ha problemes, llavors bé, és una miqueta un mix de tot.
Uh-huh. Ara encara hi ha afluència, suposo que aquesta setmana hi ha més tranquil·la que la passada, perquè els nens han tornat avui a l'escola, però encara hi ha afluència a les platges.
Sí, avui, per exemple, bé, també és un cas diferent, perquè avui en principi doncs, haurà de ploure i el dia ha plogut una miqueta pel matí, no acompanya tampoc de platja, però encara hi ha gent a la platja, hi ha gent que hi va a prendre el sol o banyar-se o el que sigui, amb molta menys afluència, òbviament. Estem parlant de que igual avui he passat pel matí a la platja a la Rabassada i hi havia potser 10 persones en tota la platja, però sí, al final, sobretot cap de setmana, això seguim notant, que hi ha gent a la platja igual.
Això ha canviat de fa uns anys enrere. Al setembre també hi ha bastanta gent, quan uns anys enrere, al setembre i també a finals de maig, principis de juny, aquest any, que va fer un juny especialment calorós i hi havia molta gent ja a les platges.
Sí, sobretot aquest principi d'estiu, la primera temporada baixa que comentem nosaltres els caps de setmana aquí a la platja de la Rabassada, les platges bé, estaven com un dia d'agost completament normal. I al final és això, si el temps aguanta, la gent va a la platja. Ara estem tenint la casuística de que el temps doncs, han baixat les temperatures, ara plou, ara no se sap què farà, llavors la gent doncs, opta per no anar a la platja i tenim molta menys gent a la platja.
Sabeu quantes atencions heu fet a aquests mesos, juliol, agost, juny, vosaltres?
Exacte, el número exacte no, perquè encara l'hem de treure, traiem les dades a final de setembre, al final, però així mirant una miqueta els paràmetres són molt similars als de l'any passat. Sí que hem tingut menys actuacions on hem hagut de trucar a la policia, això sí que és un fet bastant destacable de la temporada, però a nivell d'actuacions sanitàries i actuacions, diguem, de rescats o persones amb problemes o demés, menys que l'any passat, sí, però tampoc moltes menys.
Per tant, són dades positives. En aquest sentit, comentaves actuacions on heu hagut de trucar a la policia. Quin tipus d'actuacions són aquestes?
Els dos grans problemes que tenim i que per als que hem de trucar a la policia són gent saltant de roques, que aquest any s'ha reduït una barbaritat. Suposo que entre l'avís que es va fer amb l'home aquell que es va fer mal a la platja als Cossis i amb la feina feta a un guàrdia urbana, nosaltres l'Ajuntament hem fet bastanta consciència sobre aquest any. Jo suposo que això doncs, ha acompanyat, i l'altre avís és el tema de la gent que no volgués sortir de l'aigua amb bandera vermella. Aquest any, a part que hem tingut menys banderes vermelles potser d'altres anys, doncs la gent haurà fet més cas i per això no els hem hagut d'avisar tant.
Ara parlaves de saltar a les roques. És una problemàtica ja no només pel mal que pots fer quan saltes, sinó també per les corrents que hi ha normalment als costats de les roques.
Exacte, al final pot ser que un dia sembli que estigui tranquil, tu saltes de les roques, encara que no te facis mal, hòstia, tens un moment que no saps on estàs, que t'has d'ubicar, has de pujar i has de començar a nedar. simplement en aquell moment ja te pot vindre una onada i portar-te a les roques, o te pot agafar una corrent i emportar-te cap endins. És un lloc imprevisible, llavors nosaltres sempre recomanem no saltar.
Hi havia problemàtica d'això sempre, normalment a la platja del Miracle, aquí concretament a Tarragona.
Sí, sobretot a la platja del Miracle, a la banda de Llevant, al Fortí de la Reina, és on més problemes tenim. Però bé, aquest any doncs, sembla que la cosa s'ha reduït bastant.
Uh-huh. A principi d'aquesta temporada, quan hi van començar a haver els diferents ofegaments uh-huh. al llarg de la Costa Daurada, també n'hi va haver algun cap al Delta de l'Ebre, a la Costa Brava, des de Protecció Civil afirmaven que hi ha desconeixement per la població, que s'havia de fer més pedagogia envers conèixer el mar i, uh-huh. i tot el que envolta el mar. No sé si vosaltres també, des de Creu Roja i com a socorristes, que al final sou les persones que esteu a peu de platja, també ho noteu o ho creieu necessari?
Sí, al final jo crec que el mar és una cosa que, a part de ser una societat que estem bastant abocada al mar, al final aquí a Catalunya doncs, tenim un estret lligam amb el mar, amb les feines del mar i demés, i sembla que hi ha poca consciència de lo que realment és i de lo que realment pot passar. No sé per quin motiu, si és que no s'explica del tot bé o no se transmet entre la família o qualsevol història. Això el motiu no és algo que puguem estudiar nosaltres com a socorristes al final, però sí que és veritat que hi ha molta gent que no té aquesta pedagogia del mar, de saber què és el que pot passar, què és el que se pot fer, què és el que no. Un tracte amb animals marins també és una miqueta, tot en general, que potser sí que falta una miqueta de... en aquest sentit.
Com està afectant el canvi climàtic en aquestes corrents, en que hi hagi més dies de mala mar o de mar remogut? Vosaltres noteu que afecta?
Nosaltres pot ser que ho notem, però és algo totalment subjectiu, perquè, per exemple, jo quan vaig començar amb aquest món fa 10 anys, que potser, òbviament, el canvi climàtic ja estava en marxa, no? Era algo que ja funcionava, però ja teníem una temporada mala mar i dos o tres temporades tranquil·les, llavors és un cicle que més o menys se va repetint. Òbviament, amb el canvi climàtic tot s'accentua, no? Ja ho podem veure amb els efectes de les danes, que en un moment tens un dia de sol i bon dia i després te cau un xàfec que no saps ni per on te ve. Llavors, sí, al final, el que el canvi climàtic és accentuar els canvis que fa el mar. Potser que pel matí tinguis un mar perfecte i a la tarda tinguis un temporal que no pots ni entrar a l'aigua. Jo crec que el gran problema és aquest, dels canvis de temperatures.
Uh-huh. Els companys del Delta de l'Ebre, avui al principi del programa, l'informatiu que fem cada dia en aquest programa, parlaven de com afecta que hi hagi ara esports marítims uh-huh. que es practiquen més, com a, per exemple el paddle surf. No sé si vosaltres això també ho noteu a l'hora de fer actuacions o d'haver d'alertar persones.
Sí, completament. Al final, sobretot els dies de mestral, que és el vent que bufa cap a mar endins, el 50% de les actuacions tranquil·lament és per anar a buscar gent que està fent ús d'un pàdel normalment inflable i que no han pogut tornar perquè el vent els despitja cap enfora i ells estan intentant tirar cap a la platja. I sí, al final nosaltres notem molt, sobretot en el tema de les activacions, que ens activen molt per anar a buscar amb aquest tipus d'usuaris que fan aquest esport.
Mm-hmm. És un esport que sembla una tonteria, però que al final quan hi ha dies així que bufa el vent, dies de corrent, pot ser molt complicat tornar. La força del mar és bastant més gran que la del pàdel.
Sí, completament. A sobre, normalment la gent que fa aquests esports de forma lúdica no és una persona que estigui super acostumada i que sigui professional amb un paddle surf, com és normal. Llavors, el mar al final sempre te guanya, vulguis o no.
Uh-huh. Ara aquests dies encara esteu a les platges, ho comentàvem abans, aquesta uh-huh. setmana i la que ve encara les fareu senceres, no?
Sí, fins al 14 de setembre estem a totes les platges i tots els dies. I després, fins al 30 de setembre, fins a l'últim dia de setembre, estem els caps de setmana, i el dia de Santa Tecla, que no sé, cau un dimarts o dimecres.
Cau en dimarts, 23 de setembre. Santa Tecla, les festes de Tarragona. Tot i això, també entenc que l'afluència ja serà molt més baixa que aquests dies.
Sí, a no ser que faci un dia de sol despampanante, que no sembla que sigui la tònica d'aquest final de temporada.
Home, l'aigua del mar també està molt calenta. Alguna tormenta sí. ens ha de venir.
Sí, sí, algo de vindre. Esperem que no caigui aquí els dies importants, però sí, l'afluència de les platges ara és molt minsa.
I el vostre horari segueix sent el mateix, no?
Sí, de 10 a 8. Comencem a les 10 o acabem a les 8 igualment.
Que fem un recordatori, sempre ho fem a principi de temporada, però fem-ho també ara, perquè no està de més mai fer un recordatori que ha de tenir en compte la gent que encara vagi a la platja.
Doncs a la platja, sobretot, ara queden pocs dies de temporada, no? Llavors ja encarem de cara a la temporada d'hivern, que al final ja no tenim el plus aquest de que el socorrista doncs te pugui dir una miqueta què és el que pots fer i què és el que no, sobretot a l'hora d'entrar a l'aigua, de mirar les banderes i demés. Llavors, sobretot, igual que a principi de temporada, però ara més encara, apel·lar al sentit comú de la gent, de si ha d'entrar al mar, si vol entrar al mar, doncs mirar com està aquest estat, mirar els partits meteorològics, o veure quin és el mar que hi ha d'haver el dia que hi vulguem anar, i si veiem que el mar aquell dia no acompanya per banyar-nos o per fer l'esport nàutic que vulguem fer, doncs intentar evitar-ho. En cas de que algú se trobi alguna persona que té problemes, sobretot a la temporada d'hivern que no estem els socorristes per avisar, doncs avisar el 112 i els equips d'emergències, doncs ja baixarem a la platja i mirarem de solucionar-ho.
Mm-hmm. Això és important, no entrar a intentar salvar aquesta persona, que de vegades en lloc d'un ofegament hi ha dos.
Anem a buscar dos, sí.
Sí, sí. A Salou, sí, sí. Precisament, va passar això aquest estiu. Doncs moltes gràcies per venir aquesta tarda aquí a l'Eix, a Arran de Mar, a l'Eix Font, coordinador del Servei de Platges de la Creu Roja de Tarragona.
Gràcies a vosaltres.
Anem ara cap a les costes del Garraf, concretament cap a Vilanova i la Geltrú, per fer parada a la vila romana d'Arró, situada en aquesta mateixa platja d'Arró. Allà s'hi ha dut a terme el nou camp de treball arqueològic per seguir amb l'excavació amb algunes descobertes interessants. En Carles Monasterio parla amb l'arqueòleg responsable. Carles.
Doncs sí, Marina, avui amarrem el camp de treball de Darró, aquesta vila romana de Darró, a la platja de Vilanova i la Geltrú, que durant aquestes darreres setmanes d'estiu, com cada any ja, es converteix en un camp de treball i que ha permès, a través de voluntaris, recuperar noves restes arqueològiques d'aquest jaciment. Avui en parlem amb el seu arqueòleg, amb el nostre arqueòleg de confiança, en Joan García Targa, director també d'aquestes excavacions de la vila romana de Darró. Joan, benvingut de nou un any més a la Randa Mar i gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova temporada.
Hola, bona tarda, moltes gràcies pel vostre interès.
Joan, què tal ha anat? Com ha anat aquest estiu d'excavació aquí a la vila romana de Darró? Em sembla que ja és la novena edició d'aquest camp de treball.
Sí, és la novena vegada que ho fem. Des del 2015 només va estar interromput 2 anys pel Covid. I la veritat és que sempre ho dic, i em repeteixo, és una de les feines que faig al llarg de l'any més gratificants. Aquest any han estat 18 voluntaris i voluntàries, que hi havia una mica de tot, des d'estudiants, algun arqueòleg, aficionats i aficionades, i la veritat és que funciona sol. És a dir, s'intenta generar un bon ambient, que això és fonamental, és un camp d'aprenentatge, no tenim cap urgència, no hem de complir un expedient, òbviament hem de treballar, perquè això és un camp per treballar i per anar avançant a poc a poc en el coneixement del funcionament i de l'ús de l'habitació número 16 de la casa romana, de la vila romana de Barró. Però, a diferència de moltes de les excavacions que faig al llarg de l'any, que sempre hi ha una premura, un estrès, has d'acabar, no sé què, fins i tot, el constructor, cosa que és obvi, en aquest cas no hi ha aquesta premura. Podem fer les coses, diguem-ne, a foc lent, podem dedicar-nos a mirar les peces quan surten, explicar què són, porto llibres, porto llibres de catalogació, perquè quan surt una peça, un fragment, puguem comentar a quina peça pertanyeria i quina cronologia té, i d'aquesta manera és molt més gratificant per tots aquells que no són arqueòlegs encara o que són grans aficionats però que aquest és el primer punt de contacte amb l'arqueologia real, no la que no les aventures de les pel·lícules.
Clar, no? Perquè tota la gent que ve aquí, que ve d'arreu del territori, són voluntaris, que majoritàriament és el seu primer contacte segurament amb el que és el món de l'arqueologia i que els serveix, no?, per aprendre d'aquest jaciment.
Sí, la veritat és que és molt meritori. Mira, aquest any, per exemple, ve una senyora que ve cada any, que es diu Paqui, que és encantadora, que ve de Terrassa i fa un esforç titànic perquè no es troba fina de salut. I ve tots els dies que pot. Ha vingut un noi de Sant Andreu de la Barca, arqueòleg de primer any d'universitat. Després ve un altre, uns que venen de Barcelona, un que ve de Gavà. Venen un parell de Sitges i la resta, òbviament, de Vilanova i algun de Cubelles. És a dir, que cadascú, hi ha uns que venen de més juny i altres que venen de més a prop, això és circumstancial, però en tots els casos és meritori, perquè al segle XXI que hi hagi gent que dediqui 2 setmanes de la seva vida gratuïtament en una tasca, amb calor, amb humitat, amb cansanci, etc., doncs és molt meritori. Per això intentem que l'ambient que hi hagi de treball sigui el més agradable possible, intentem explicar les coses d'una manera entenedora i no pressuposant que han de saber les coses, i a més també intentant que sigui un aprenentatge entretingut. També ho complementem, és a dir, la feina que fem de 9 a 1, hem fet, durant les 2 setmanes, hem fet 2 excursions per veure altres jaciments arqueològics de la comarca, perquè per aquells que es dediquen a altres coses, per exemple, hi havia una professora de biologia, una altra de tecnologia, és a dir, de camps molt diferents, passin com una inserció puntual al món arqueològic real, el que ens envolta, en el cas del Garraf, del Penedès, que és molt ric en matisos, i per tant s'intenta que sigui el més gratificant possible.
Mm-hmm. Què és, Joan, el que heu pogut anar descobrint enguany? Hi ha alguna cosa així destacada que diguis, ostres, doncs mira, això és destacat, o no sé, explica'ns una miqueta.
La veritat és que així com altres anys ha sortit alguna peça rellevant, com l'any passat, que va sortir una llàntia romana, és a dir, una mena de candil per donar llum, i altres anys han sortit algunes peces molt significatives. Aquest any no ha sortit una peça, diguem-ne, d'aquestes superxules, diguem-ne, per entendre, però sí que han sortit peces que també en surten cada any, però aquest any han sortit unes quantes més. I són unes agulles que en surten, que són 2, i que serveixen o bé per lligar el cap o bé per cosir, i que són d'una subtilesa fantàstica. Són agulles com les que tenim a casa per cosir, però més grans, o per lligar el cap, i sembla que estiguin fetes del dia anterior. I són unes peces molt boniques, algunes d'elles decorades, algunes d'elles enfilats per cosir, i és una peça molt senzilla, però que a la vegada que me les miro i dic, ostres, va haver una persona que es va dedicar unes hores a fer aquest tipus de peça, completament artesanal, la ceràmica és molt xula, però és a torn, és en sèrie, això és manual individual que va fer una persona, que va agafar l'os d'un animal, va tallar un tros, va tallar un altre tros per fer una peça allargada, etc., el va polir, el va acabar de decorar, és a dir, que va abocar-hi un munt d'hores per fer aquella peça que tenia una funcionalitat o bé personal o bé, com us deia, del tema de pescar, etc. I per tant són peces que a mi particularment m'agraden moltíssim. M'agraden moltíssim perquè són molt subtils, són molt indicatives de la vida quotidiana i són molt boniques a nivell estètic, sota el meu punt de vista. Uh-huh. I per tant són peces que potser no són molt, molt espectaculars, però que ja tenim una bona connexió. Des del 2015 que vam començar ja devem tenir, no sé, potser una 30 de peces d'aquestes.
Uh-huh. Una vegada trobades les peces, no? Entenc que ens has comentat, no?, que les catalogueu. I com és, no?, aquest procés? Què és el que se'n fa després també d'aquests objectes? Com funciona?
Bueno, la feina d'arqueologia avui en dia, en una escala arqueològica, és, per entendre's, una cadena de muntatge. És a dir, hi ha una primera part, diguem-ne, que és d'excavar, i surten els objectes, els fragments, una segona tasca que és de netejar amb aigua i un raspall, una tercera feina que és posar-li una sigla, sigui un codi numèric, dels diferents nivells o estrats, i l'última fase d'aquest procés, que és la que normalment faig jo, és classificar aquella ceràmica, aquell objecte. Aleshores, quan es tracta de ceràmiques, o de ferros, o de vidres, o de grans contenidors, hi ha uns catàlegs, i jo tinc alguns que porto precisament a l'excavació perquè ho vegin, i que ara encara ho tinc per allà perquè he de classificar precisament el material quan acabi l'excavació que he començat avui precisament, tornaré a Vilanova, i en aquests catàlegs busques peces semblants, que hi ha els catàlegs que estan ordenades per tipologies i per procedències geogràfiques també, i llavors això t'ajuda a precisar si una peça és, per exemple, del 250, o com el que estem trobant nosaltres des de fa un parell d'anys, que són al voltant del 310, 315 després de Crist. Com ho sabem això? Perquè la ceràmica al llarg del temps va canviant de formes, de decoracions, de tècniques, d'acabats, etc. I aquests, diguem-ne, lapsos de temps d'elaboració els tenim ben precisats a nivell cronològic. I per tant, per exemple, l'any passat, quan va sortir aquesta llàntia pràcticament sencera, vam buscar de quina època, de quina procedència podria tenir, i vam veure amb uns catàlegs del British Museum de Londres que era una peça que van fer a Tunísia cap al 310 després de Crist. I vam trobar una peça exactament igual que la nostra, per entendre's. Uh-huh. A més, aquesta peça tan bonica anava acompanyada de tot un seguit de peces que també venien de la part romana del nord d'Àfrica en aquella època, a principis del segle IV després de Crist.
Quina importància té, no?, també poder seguir trobant aquestes peces, i quin valor té, no?, any rere any, seguir duent a terme aquesta excavació aquí a la vila romana de Darró?
Bueno, jo crec que és un treball de formigueta, és a dir, és un treball de picar pedra, no, millor dit, no?, de cada any, poc a poc, que seria necessari moure per part de qui li toqui fer-la, evidentment. Vale? Cal destacar que entre el 2015 i el 2022 va ser la Diputació de Barcelona, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, que va subvencionar, va pagar a l'arqueòleg i una sèrie de despeses vinculades, i l'Ajuntament també posava una part, però des de fa dos anys, des del 2024 i també actualment, està l'Institut de Patrimoni de Vilanova, que s'ha fet càrrec de la intervenció arqueològica i del cost que això suposa. Aleshores, crec que seria interessant poder incrementar, si pogués ser, el cost o el pressupost per avançar en aquest sentit. No dic que aquesta excavació no sigui rellevant, òbviament que ho és, i és molt significativa i és un aprenentatge per tots, començant per mi. Però seria potser complementar-la amb alguna altra campanya, per exemple a l'hivern, que seria més agraït. Uh-huh. Que servís una mica que al llarg de l'any pues, es quedés, no sé, un mes, dues setmanes ara i dues setmanes a l'hivern, i això permetria avançar més ràpidament en el coneixement de la vida quotidiana en aquest espai de la vila romana de Darró.
Uh-huh. És a dir, que no fos, no?, aquesta l'única excavació que es du a terme aquí a Darró, que no només fos aquesta, no?, l'única que es dugués a terme un cop l'any, no?, que n'hi hagués alguna més.
Clar, jo crec que seria interessant plantejar-s'ho, és a dir, jo no vinc a dir el que hem de fer, òbviament, a Vilanova, però plantejar-s'ho com una, a cap i a la fi, és un patrimoni local vilanoví, que és molt rellevant, és una casa romana que es porta excavant des de fa molts anys, va començar a excavar el 55-56 del segle XX, la Diputació va estar treballant entre el 86 i el 99, més o menys, del segle XX, en campanyes molt llargues amb obrers, i des del 2015, que l'Ajuntament de Vilanova va manifestar el seu interès per reemprendre les excavacions a Darró, s'està excavant. Aleshores, seria poder continuar d'una forma potser una mica més continuada, mm-hmm, no?, el procés de treball.
Doncs Joan García Targa, encarregat del jaciment de Darró, amb aquesta reflexió final ens quedem, que va bé, no? Tot funciona bé, però estaria bé aconseguir excavar durant més setmanes o fins i tot durant més mesos a l'any, que no només durant aquests dies de l'estiu. Joan, seguirem pendents de tot el que dus a terme entre mans, que no són pas poques coses.
Molt bé, moltes gràcies.
Parlant d'aquesta recerca arqueològica, d'aquestes troballes arqueològiques a la platja de Rau, les costes del Garraf, arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
First you gonna say, you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along, now I'm thinking maybe you should go. Blah, 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 I be like, nah, ta-da, ah, ta-da, no, no, no. All my ladies, listen up, if that boy ain't give up, lick your lips and swing your hips, girl.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
My name is no, my sign is no.
Thank you in advance, I don't wanna dance,
nope.
I don't need your hands all over me,
no, no.
If I want a man, then I'ma get a man, but it's never my priority,
hey.
I was in my zone before you came along, don't want you to take this personal,
blah, 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 I be like, nah, ta-da, ah, ta-da, no, no, no.
All my ladies, listen
my ladies.
Up, if that boy ain't giving,
ain't
up,
giving up,
lick your lips,
hey,
and swing,
hey,
your hips,
girl,
all you gotta say. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
My name is no, my sign is no.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Comença el curs a l'institut amb 668 alumnes entre ESO, batxillerat,